Com es diu?
El cuiner. La jefa es diu Joana.
Anem a per la Joana, anem a preguntar a la Joana. A
així en general, a veure què hi ha.
Ens interessa saber què hi ha per menjar aquí. Què hi és la Joana?
Bueno.
Joana, ets tu la Joana?
Bueno.
Tu ets la jefa d'aquí?
Bueno, sí, ets encarregada.
Molt bé. Escolta'm, què feu per halar aquí, més o menys?
Bueno.
Què hi ha?
Com sí.
Bueno, per menjar. Yeah. Què hi ha? El plat estrella d'aquí què és?
Ses tapes.
De què hi ha tapes aquí? Amb què hem de menjar aquí?
Salsitxes a la pimienta, formatge pollo al queso...
Pollo al queso?
Pollo al queso, sí.
Calamars a la romana també?
Romana, sí.
Molt bé, molt bé. I a la gent ve més per fer la cerveseta o també ve a halar aquí?
Venen a halar, a la cerveseta, i a veure el partit de futbol.
I pregunta-li si ella també és del Barça.
Tu ets del Barça?
Sí, más
o menos.
Ui,
ara que no ens escolta ningú, de quin equip ets?
Del Barça, no ho diguis.
Retratado.
El què?
No m'ho escolta ningú.
No preocupis, aquí a Ciutadella ningú, però a Catalunya uns quants.
La cocina era merengona.
Del Barça.
O sigui, si ve algú molt culet, li tires alguna cosa? Al menjar?
No, hombre, no. Aquí ve molta gent del Madrid, també.
Ah, sí?
Veus?
És gent del Madrid? Perdona.
No els poden fotre al carrer, però està clar que aquí és la penya nostra.
Això?
Aquí...
Un moment, Gustau. O sigui, vale, jo ve aquí veig molta... Però hi ha gent del Madrid ara mateix aquí, ara?
No, ara no. No, només...
Ah, ui, sí? No, ui! Perdona, aquí tenim un home a la barra que és del Madrid, eh? Espectacular.
Vale.
Ets del Madrid?
Sí, som molt del Madrid.
I què fots aquí?
Però... Bueno, vinc a celebrar els títols.
A una penya barcelonista!
Que són diversos, vull dir...
Escolta'm una cosa, com pots venir la penya barcelonista de Ciutadella, una de les més grans del món, sent del Madrid?
No tinc cap problema, perquè aquí es coneixen tots i hi ha bona gent i hi ha bon tracte. Vull dir que no hi ha cap problema ni
un. Fas com el teu club i robes alguna cervesa o què?
Sí,
totes les que puc.
Totes les copes te les endús, eh?
Sí, tot el que puc.
I no es foten molt amb tu o què?
No, la veritat és que no. Hi ha un pot de respecte, però bueno, a vegades enxeco, salto un poc quan fa un gol al Madrid o al contrincant.
Canvia de persona.
Me miren un poc malament.
T'està aquí donant canxa.
Home, normal. Doncs mira, gràcies. Com et dius tu?
El Cristóbal.
Cristóbal,
en castellà, com a Colón.
Vine amb mi, anem a preguntar-li. Aquí hi ha gent jove. Tu com et deies? Charlie, hòstia, confoca el president. Vine aquí, Charlie. És que heu d'entendre que vaig ara mateix amb tota la cofradia de la junta directiva,
sí.
Aquí darrere meu, i aquí veig una taula de gent jove, que segurament hi ha algú del Madrid.
Hola, Tete.
Hola, penya, què tal, com esteu? Tot bé o què? Sou del Barça o no?
No,
de quin equip ets?
Dels Boscos.
No, te está bugueando.
Veig que aquí la cervesa va proliferar. Què és el Boscos? Això què és el Boscos? Es pot saber o què?
Això és el millor equip de bàsquet del món.
Ah, però de futbol no...
És un equip de bàsquet.
Ah, d'equip de bàsquet.
Aquí, de Ciutadella.
Associació de Salesians, del Col·legi Salesià.
Ah, molt bé, superxulo.
Molt bé, tot el suport.
Don Bosco, molt bé. Algú que no sigui del Barça?
I m'has dit
o... Sí. De quin equip ets?
De Madrid.
I què fots aquí, tio?
Però què fa?
Passa res.
Es titula més merengues que culers aquí en aquesta penya. Inclusió.
Ahí está. A veure, Estadella, originalment t'hem enviat aquí, a banda del detall que tinguis un espectacle d'aquí una estona, perquè preguntis qui prefereixen com a nou entrenador del Barça, o el Xavi que continuï, Hansi Flick, Rafa Márquez, Luis Enrique...
Que no, Luis Enrique no!
O algun altre.
Vaig a preguntar-li al Xavi, el president. Qui t'agradaria que fos el nou entrenador del Barça? Luis Enrique, Flick o Xavi?
Pel meu gust, Luis Enrique.
O Rafa Márquez.
Luis Enrique.
Però què pensaus?
I tu series de Luis Enrique?
Sí, totalment.
Xavi, per què no t'acaba d'omplir?
Home, el Xavi jo crec que ha de madurar un pan més i quan estigui un pan més madur i més força, el vull a casa. És molt... L'estat a la penya, el Xavi.
Així ha estat a la penya?
Fa molt d'any, sí. Seguint jove, ell, en Bermudo i en Gavi.
També se m'ha dit...
Van estar aquí.
M'ha explicat abans el Charlie que Basté també va estar aquesta penya amb Guardiola.
Sí, home, Guardiola també ha estat a la penya, el Vaquero, el Risto Stoico...
Gràcies.
Basté és omnipresent, no?
Ha tingut molta gent aquí.
Molt bé, molt bé. I tu, per exemple, Lluís, tu qui vols de...
Jo som en Ramon.
Ramon? Hòstia, vaig confonent els noms.
I Nicolau, perdona.
Qui prefereixes d'entrenador? Flick, Luis Enrique, Xavi?
No, jo a Luis Enrique m'agradaria que tornés.
Que no!
Vale, Luis Enrique?
Pues jo... més sèrio i no ho sé, vull més entrenador que en Xavi.
Vale, perfecte.
Perdona, Estadella.
Digues.
Pots preguntar si dintre d'aquestes visites il·lustres Nicolau Casaus i el seu puro han estat aquí?
Com? Que aquí? Perdona?
Nicolau Casaus, que no saps ni qui és.
Home, Casaus sí que hi era. Vist una fotografia de Casaus?
Ah, el Nicolau Casaus va venir a inaugurar la penya.
Home!
I aquí també ha estat el vicepresident de... No fa massa
Cardoner.
Anys,
o sigui...
Quin... Cardoner?
El Cardoner.
El seu net.
El Jordi Cardoner.
Jordi Cardoner.
Tenia el barco aquí, el Club Nàutic,
Tenia el barco,
eh? Aquí, ha vingut tres anys seguits.
Que el fet és que esteu de celebració, perquè aquest any fan 40 anys aquesta penya. Vull dir que estan a tope, eh?
El Cardoner no té el barco, l'han embargat,
ja,
o què passa?
Ja no tenen el barco, aquesta gent, el però, Cardoner?
Tampoc el no, li ha venut,
no.
O...
Ara ja sé que no el té, va dir que el havia venut.
Ah, l'ha venut.
Però que segurament que aquest estiu vindrà.
Ah, aquí? Bueno.
Sí, Ciutadella, ha vingut 3 anys.
Molt bé, i llavors el barco ja no el té, eh?
Bueno, va dir que, o no sé si l'ha de baratar o el havia de vendre, però va dir... Però vindré igual l'estiu.
Sí, és molt car, un barco.
Vindrà amb Vueling com tothom, no?
Bueno, Estadella, escolta, sí, sí. Gràcies per aquesta connexió.
No, vosaltres,
hem descobert una penya fascinant, on hi ha gent del Madrid i no passa res, bueno, i escolta, i tothom viu en harmonia. Sí, sí. Bueno, que vagi molt bé el vol, Estadella.
Moltes gràcies, guapos.
Vinga,
que vagi bé.
Adéu.
Bones
vacances. Adéu, Estadella. Va, per què estem fent tot aquest tema dels entrenadors? Que, sincerament, sembla que Luis Enrique és el que haurà de venir.
Sí, pues como no me secuestren...
Como no te secuestren, no, sí.
Vengo.
O como no te echen del PSG en cualquier moment.
Cuidado, eh? No, cuidado amb aquest tema.
A veure, per què estem fent aquest tema? Perquè no tenim res més del que parlar, en teoria.
No, home, no.
Hem vist avui un article a Mundo Deportivo en què s'actualitzava una mica la situació de cada entrenador. Començarem amb els 4 candidats que sembla que van a l'alça. Anem amb el primer.
Está la Miriam.
Xavi Hernández. Segons Mundo Deportivo, el detonant que podria decantar que es quedés seria guanyar Lliga o Champions.
Com ho veieu vosaltres?
Ens el quedem?
Si guanyo Lliga o Champions, sí. Pues no ens ho podrem pas quedar, perquè ni corren ni Lliga ni Champions.
Ho tens claríssim, eh?
Home, sí.
És
Després, bueno. Després ja parlem de per què fem ara aquesta, parlem de Xavi, estem tan contents amb Xavi.
Però què vol dir que no guanyarem ni Lliga ni la Champions?
Ah, bueno, ah, sí, pues guanyarem.
No, pregunto.
No, clar, jo crec que el Martí aquí ho estàs donant ja per fet.
Jo crec que pots competir bastant més per la Lliga i que pots plantar cara contra el PSG, però d'aquí aspirar a guanyar Lliga i Champions són dos mons molt diferents.
Home, les dues, per descomptat, que seria pràcticament...
Igual, guanyar Lliga o Champions. Tocar matalla aquest any ho veig complicadíssim.
Jo tinc moltes esperances dipositades en la Champions.
Jo,
d'aquesta corrent tan optimista de Champions, jo no estic gens en aquest equip, eh?
Que venim molt condicionats perquè venim d'una setmana bona, que
vas
guanyar el Nàpols, i que has guanyat el Metropolitano B i tal, i que estem emboirats encara pel bon record, però ara venen dos partits contra el PSG, tens un clàssic al Bernabéu, i
però, ja veurem. Però estàs a l'equip de que el PSG se'l pot guanyar...
Sí. Jo estic a l'equip de que si el Barça, els jugadors que té el Barça avui en dia, i després podem parlar si és una bona notícia que Pedri i De Jong puguin estar parlant amb el PSG.
Jo estoy a punto, pero a media.
Perquè jo visualitzo el Barça del Metropolitano o el Barça del Nàpols, amb la intensitat, amb l'actitud, que és les dos elements que jo més li havia retret a aquest equip, perquè al final la qualitat la tenen, els jugadors són bons. Jo visualitzo aquest Barça, jo crec que aquest Barça pot guanyar el PSG i pot guanyar l'Atlético o el Dortmund a semifinals.
Però és que és Luis Enrique, que té el Barça al cap, eh?
Mira, qué manía. Yo lo único que tengo en la cabeza del Barcelona son los jugadores, ya lo dije, que me los quedaba todos.
Me los quedo
todos, pero el contrato lo tengo, que es que me decapiten.
I l'aturada de seleccions.
Clar.
Que això... de vegades trenca el ritme i tota aquesta il·lusió que tens al cap se'n va a l'aigua.
Però, de moment, el virus FIFA al Barça no li ha afectat. Han tornat tots bé.
Sí, però ja no és un tema de virus FIFA. És que trenquen la dinàmica de joc i ja no es juga tan bé. Bueno, canviem de candidat.
Següent candidat, ja sé que alguna persona d'aquesta taula no li agradarà, però el següent candidat a l'alça... És Luis Enrique Martínez.
Vinga, otra vez, salsa rosa. Vinga, sálvame de luz.
A veure, Luis Enrique, tu has dit que t'agradaria tornar al Barça algun dia.
Però tiene que coincidir.
Això ja ho tenim,
ho tenim.
Tot es pot fer coincidir. Sí, sí. Imagina't que el Barça et guanya la Champions.
Bueno, sigo teniendo contrato.
Sigues teniendo contrato, claro. Però potser el propietari diu... Aquest tio no em serveix, perquè aquest tio és un altre entrenador més amb el que no guanyo la Champions. I ja et fa fora. Clar, això podria passar, també.
Ara
em contradiré, però pot passar una cosa molt xula, que és el Barça guanya el PSG bé, el Luis Enrique el foten fora del PSG, i llavors ens trobem a que Luis Enrique està lliure i que ara Xavi vol seguir. I ara què fotem?
I què faríeu si això passés?
Hosti, per favor, quin malson m'acabes de generar.
Ho sento, jo em quedo Luis Enrique.
Et quedes Luis Enrique, i tu, Àngel?
Jo és que en qualsevol situació del món mundial, avui, demà i sempre, em quedo amb Luis Enrique. O sigui, per mi Luis Enrique és el millor entrenador que pot tenir el Barça, però ja ho penso avui i ho pensava abans fins i tot que Xavi comuniqués que marxava. O sigui, jo crec que el Barça d'avui necessita Luis Enrique, és un binomi que per mi és perfecte.
Però vas posar al cap una carambola que no se m'havia acudit.
No, no, és que se m'ha acudit ara mateix passant. Clar, és que l'opció aquesta que pugui passar. A veure, a mi, entre Xavi i Luis Enrique, m'agrada més Luis Enrique, perquè tot i que del purista del joc i de l'essència i l'ADN Barça i totes aquestes coses, ho és més Xavi que Luis Enrique, ha demostrat Xavi que no té tanta capacitat per adaptar-se a la situació que té i que encara està una mica verd a l'hora de poder tractar amb el jugador, ser dinàmic, versàtil, etc. En canvi, Luis Enrique, que és una mica més pràctic, no és tan purista, però és molt més efectiu en aquest aspecte.
Però Luis Enrique apostaria tant per la Masia com fa Xavi?
Sí. No en tinc cap tipus de dubte, perquè sobretot amb aquest tipus de perfils que li estan pujant ara, perquè són jugadors molt capacitats i molt ben treballats. És veritat que quan Luis Enrique va entrar al primer equip van passar dues coses. Primera, que hi havia un Barça molt consolidat amb els Messis, amb els Piqués, amb els Albes, etc. Però a més, el Barça també venia d'aquella ascensió de la UEFA que va deixar sense fitxar, no només el primer equip, sinó també totes les categories inferiors, i que allò va suposar un dalt a baix al planter que va trinxar un parell o tres de generacions ben bones. I llavors, clar, els jugadors que hi havien, una miqueta va costar molt que el planter tingués tornés a agafar dinàmica, i Luis Enrique va poder tirar molt poc del filial. A més, era un moment de bonança, calés o dojo, contractes de per fitxar jugadors, per tant, el context ha canviat pels jugadors que hi ha. Són molt vàlids, és a dir, tècnicament bons i ben entrenats i ben treballats, per tant, jo crec que sí que pot aprofitar moltes coses.
Va, anem amb el candidat a l'alça número 3. Número 3. L'entrenador alemany Hansi Flick. Experiència, bon palmarès, segons diu Mundo Deportivo, caràcter dur però més obert que altres tècnics alemanys, i una cosa molt important, que la porta és amic del seu representant.
Jo crec que aquesta és la definitiva.
Això és la clau, nen.
I
com el veieu?
I es diu molt que s'està oferint, no? Que jo quan dic que algú s'està oferint, jo ja tremolo.
Havia de ser l'entrenador el 2021, quan el Barça va, aquell estiu que es va quedar Koeman a contracor i que Laporta encara no considerava que Xavi hagués de venir, va pensar en Hansi Flick, que aleshores havia deixat el Bayern, però li va dir que volia futbol de seleccions i que volia una cosa més tranquil·leta. Per tant, el seu nom ja havia sonat. A mi m'agrada molt l'eufemisme aquest de és duro, però no tantos. Que és una manera de dir, bueno, serà una mica van Gaal, però no tan agre.
Us faran entrenar bastant, però no molt, tampoc.
No, i que la premsa, les rodes de premsa seran una miqueta més agres, que tot és pa amb tomàquet i botifarra. Vull dir que serà una cosa una mica més agre. No serà
a mi no m'acaba gaire, la veritat. No, perquè jo crec que jo sempre he pensat que el Barça necessita un entrenador que un cop entra al vestidor i els jugadors l'hagin de mirar, que no el puguin mirar per sobre de l'ombro, que el respectin, que sigui una figura, sobretot dintre del club, que li pugui dir a qualsevol jugador jo sóc Xavi Hernández, jo sóc Luis Enrique, jo sóc el que sigui, perquè des d'aquí és on jo crec que es comença una figura de respecte.
Estàs descrivint el Tata Martino,
Sí. Com a Polo Pistacho.
Martino, però hem tingut Quique Setién també.
També.
Hem tingut fins i tot Valverde, que és un gran entrenador. Va costar que segons quins jugadors li fessin el cas que li havien de fer. Aleshores, jo crec que és molt important en una situació, tot i que ara no hi ha tantes vaques sagrades com hi havia abans, però bueno, hi ha algú que es pot d'anar una mica cap a costat, és millor per a mi l'entrenador.
Un moment. Qui es pot desviar una mica?
Bueno, aviam, hi ha jugadors que ja comencen a tenir una mica de pes específic a l'equip, hi ha jugadors que porten molts anys, des de la porteria fins a la davantera, doncs hi ha molt jugador que, pot tenir la...
Tenir la temptació de rebel·lar-se una mica.
Correcte. En canvi, si li arriba un Luis Enrique de turno, i el
veu allà... Los rápido.
Clar, correcte.
Pero rápido.
Al nivell de ordeno y mando de Messi no hi ha ningú. És a dir, perquè Messi era molt Messi.
Clar. I mira, és que... tigre.
Però no ens anava malament, amb el Messi...
Ens va anar malament
a mi també.
I mi papà.
I anem al quart entrenador que està a l'alça, segons Mundo Deportivo.
Órale.
Número 4. La entrada más fuerte. És la entrada más fuerte. És Rafa Márquez.
Bravo!
Ja lo dije.
Com està girant la truita,
Que havia tingut per què la salida más fuerte, perquè ja es va dir que ni parlar-ne.
Però per què és entrada más fuerte?
Perquè no teníem el número 4 gravat.
Vale, perfecte.
Però la gent entendia al revés, lo de les mones.
Ara torna a entrar, perquè el Rafa Márquez, ja ho vam explicar ahir, està fent una supertemporada amb el Barça Atlètic, el podria pujar a segona,
I perquè és barat, és bàsicament molt barat. He vist que Flick cobra com 12 milions, una cosa així a l'any, i Rafa Márquez cobra 900.000 ara mateix. O sigui que...
Tengo un poco de lo que tienen todos, que si soy de la casa como Xavi, tengo mano dura como Luis Enrique, saco la pistola, me lío a tiros, y también soy agrio en las ruedas de prensa, pues como Hansi Flick, así que soy
el Kaiser, eres medio alemán.
Yo os digo una cosa,
cobro barato.
No tengo la sensación que anem fent broma a tots.
Mira,
es que anem girant la truita i acabarem amb Rafa Márquez.
M'has llegit el pensament,
és que jo cada dia ho veig més clar, això.
És que anava a dir la frase "aneu fent broma". L'anava allà en quan...
Ai, estamos celebrando.
Quan acabases de hablar, Rafa iba a decir eso, que aneu fent broma amb Rafa Márquez. No, perquè al final, intentant posar-hi una mica de seny i de seriositat a l'anàlisi, tot i que no vol dir que el que hagi fet fins ara no fos seriós, però si tu intentes ser el més verosímil possible, jo crec que el Barça pot guanyar la Champions, però és difícil, estem d'acord, per tant, l'opció que deia el Martí, la estaríem a favor, no?, de que és difícil que segueixi Xavi, Luis Enrique, és complicat que el facin fora de París.
Impossible.
Llavors, en el cas de que Flick, com ara deia el Gerard, per un tema econòmic, no acabi encallant la qüestió, tot i que el fet de que Pini Zavi sigui bastant amic de la Porta, ja ho trobaríem.
Sí, perquè també és el seu representant.
Ja ho trobaríem amb un botafumeiro d'aquests,
amb
ho trobaríem.
Amb una parrilla de pulpo.
Clar, el que et queda és Rafa Márquez, o sigui, el que deies...
Què us semblaria?
Ja veuràs.
Bueno, seria una més de quedar-nos amb... de que volíem a Zubimendi o Kimmich i va venir Oriol Romeu, de que estem parlant de Haaland i estem parlant d'això i et ve en el seu moment Kevin Prince Boatengs i aquestes històries, seria una més de quedar-te amb
no
la
podria
segona.
Ser la sorpresa?
Jo crec que no.
És com quan et prometen un àpat al botafumeiro. I dius, hòstia, un botafumeiro, farem aquí una mariscada, uns llamàntols, collonot. I arribes allà, hòstia, avui tenen tancat. I diu, no passa res, però al costat hi ha un puesto que foten unes sardines, collonot. Dius, home, ja són bones les sardines, però ja anava aquí a la llagosta. Pues això va ser el mateix. Vull dir, anem per aquest camí. Ja menjarem ja, però clar, no ens esperàvem una altra cosa.
El día que me nombren nos llevaré al botafumeiro a todos.
Venga, pactar.
Pero a comer o a verlo?
A verlo desde fuera.
Jo fa temps que també tinc aquesta sensació, i sobretot també per un tema de pasta, no?
Sí, és que és realment...
És allò boig conegut que sàvia per conèixer. Vull dir que... En
fi. No, i que agafar la banqueta al Barça ara és un repte, eh? Vull dir, no ens pensem aquí que... No és fàcil.
Bé, tenim un partidàs en joc. Des de 3:15 tenim en marxa l'estadi Johan Cruyff, el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions entre el Barça i el Brank noruec. José María García, bona tarda.
Muy buenas tardes y saludos cordiales.
Saludos cordiales, José María.
Cuando pasan 31 minutos de la primera parte, el Fútbol Club Barcelona, que se adelantó hace 10 minutos con un gol de Aitana Bonmatí, gambeteo clásico de la de San Pere de San Ribas. Y la portera, que solo mide 1,70, pues no llegó a la estirada porque le cruzó la pelota. Tenemos con nosotros a un experto de fútbol femenino, don Rui Rubiales.
No, espérate un momento, que hablará una persona más...
Pero vamos a dejar de hablar a Luis Rubiales.
Espérate un momento, que hay una persona más criteria, que es la Laia. Laia Coll, Laia, ¿qué tal? ¿Cómo veus?
Doncs bé, ho veig bé, perquè el Barça està guanyant 1-0, 3-1 en el global de l'eliminatòria, per tant, això està encarrilat perquè el Barça aconsegueixi ser a unes noves semifinals de la Champions. De moment, el 33 de la primera, el gol del Barça l'ha fet Aitana, un molt bon gol, una jugada preciosa a l'interior de l'àrea, una jugada individual que crec que haureu de recuperar i espera, perquè hi ha una falta perillosa
pel
Barça a la frontal de l'àrea. I va Alexi amb l'esquerra, fora! Ha sortit Llàstima. Per sobre el travesser, però el Barça, que està dominant, el que li està faltant, el mateix que la setmana passada, més efectivitat de cara a la porteria, perquè està tenint moltes més ocasions que el conjunt noruec.
Ara tornem al partit, però veig ambientàs, no sé quanta gent ha vingut, però se sent caliu.
Està ple.
Haurem d'esperar el descans per saber la xifra oficial d'assistència, però pràcticament ple el Johan. De fet, s'havien venut totes les entrades i hi ha uns 600 aficionats de Noruega que estan fent bastant soroll i estan xiulant a Graham Hansen cada cop que rep la pilota. Saben de la qualitat de la seva compatriota i allò per intentar posar-la una mica nerviosa, però no ho aconsegueixen, perquè Graham Hansen, en la línia dels últims partits de la temporada baja, està fent el que vol sobre la gespa.
Aquí Laia no diré que ho ha dit perquè queda malament, però he preguntat com estava aquest partit i m'han dit, cap problema, aquest partit està superat, està guanyat, Tu ets tan optimista o el Brand pot fer, no sé, pot donar-li la volta?
No, el Brand no. Jo, el que em falla més respecte és si parlem de les semifinals, que jo sé que molta gent s'ha comprat les entrades per la final de la Champions a Bilbao, que se n'han venut ja 25.000, totes les que s'han posat a la venda han volat en qüestió d'hores, de minuts, i molts, perquè els grups de WhatsApp treien fum quan es van posar a la venda, sé que molts són aficionats del Barça que confien en que el Barça sigui a Bilbao. Claro. Evidentment, el Barça defensa el títol, el Barça té moltes opcions, el Barça té un equipàs, juga molt bé futbol, però escolta, ara ja contra el Chelsea a les semifinals, quan s'acabi confirmant, tornada a Stamford Bridge, pas a pas, però avui no pateixo.
Doncs
avui
pas a pas.
Estic convençuda que el Barça ho resoldrà bé.
Laia, tornem d'aquí una estona, gràcies.
Fins ara.
Fins ara.
Adéu, ahora a Luis Rubiales o tampoco.
Es que no hay democracia.
Es que no hay democracia.
Es que no hay democracia.
De verdad, aquí estos abrazafarolas que se les llena la boca con la libertad de expresión.
A mí solo me gustaría solo hacer una pregunta.
Vamos con
¿cómo
ella?
¿Cómo es que juegan en plena Semana Santa? Es que no lo entiendo.
¿Cómo?
Bueno, ¿por qué problema ya? Según manda la tradición, estos días solo tendrían que salir a la calle las beatas y las vírgenes.
¡Ahí va!
Que yo sepa...
¿Qué es su opinión?
Que no son ni una cosa ni la otra. Que yo sepa. ¿Es una opinión o es que no puedo hablar?
Es que a ver...
Puede
que
hablar
no,
y le podemos
no es que
llevar
opinar,
la contraria y decir que es un impresentable.
Han dicho
lo
que estaba...
Decir. Si hay libertad de expresión también se lo puede decir
yo,
¿no?
Que yo voy a ir con la cara
abierta. ¡Hombre, va!
Que es una vergüenza lo que están haciendo.
Fuera, hombre.
Las feministas radicales.
Vamos a respetar un poquito a los colaboradores que están aquí en el mismo derecho que tiene usted, doña Marta Gailà, que don Luis Rubiales, que ha hecho más por el fútbol femenino,
por supuesto,
que todas ustedes.
A las 4:00 de la tarde hemos puesto un documento en el que ha quedado muy claro. Si hay fútbol femenino es gracias a mí.
Gracias a Luis Rubiales.
Gracias a mí. Y si las mujeres en Arabia Saudí, cuando van a los partidos de fútbol, van a un baño para las mujeres, esto también es gracias.
Gracias a Luis Rubiales.
Y eso lo hemos dicho muchas veces. Y aquí, como siempre, ninguneando a la vergüenza.
Bueno, a la vergüenza són vostès dos. Tallem el micro, fem una pausa per la publicitat i atenció a la tornada, perquè Gerard, Xavi està enfadat, eh?
Què ha passat?
Està tan enfadat que sembla que està començant a demandar periodistes. Ara en parlem.
Jo també les vull demandar.
Bien hecho, Luis.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu, el Marc es mou pel tracte proper, la Carme es mou perquè busca la màxima qualitat, la Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Torrons Vicenç us està oferint el... Temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Esteu escoltant el Temps afegit quan passen 23 minuts de les 7 de la tarda, si esteu en un embús. Ànims, poseu la ràdio i atenció al que us explicarem, perquè el Xavi, que en aquestes rodes de premsa sembla un xaiet, doncs està... Està enfadat amb diversos periodistes i no li farà molt a la mà a l'hora d'amenaçar amb demandes.
Avui ens ha sorprès llegir que Xavi hauria demandat a dos periodistes. Un seria Javi Miguel, que treballa al diari OAS i col·labora a diversos mitjans.
Sí.
I l'hauria demandat perquè Javi Miguel va dir al Chiringuito això.
Venga. Desde el primer momento, Xavi tenía un objetivo y era encontrar un topo, porque él considera que hay esa persona. Cogió a todos los miembros del staff, pero no solo Xavi, sino la gente que le asesora. Cogieron a todos los miembros del staff, los reunieron en una sala y les dijeron móviles fuera. Móviles fuera quiere decir móviles en la mesa.
Todos dejaron el móvil en la mesa. Claro, y creían que era una reunión. No, móviles en la mesa. Y claro, yo no sé si esto es ilegal o no ilegal, pero cogieron los móviles y empezaron a mirar los WhatsApps.
Ponen los móviles en la mesa y los dejan.
Y empezaron a mirar los WhatsApps para ver si había algún contacto con algún periodista.
El código lo coge y quiero mirarlo.
Una persona de máxima confianza de Xavi.
Venga, pues ahí está. Xavi revisando los teléfonos. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Así no, ¿eh? Así no.
És un cas estranyíssim, no? Què us sembla?
Si fos veritat, sí.
Vinga, mòbils encima de la mesa.
Sí, sí. No, si fos veritat, sí. El que passa que, vamos, a mi em sembla molt estrany. Jo pel que he llegit, pel que he escoltat i pel que sé, no és veritat.
Tu saps que no és veritat.
I per això estan posant demandes. És a dir, al final, jo comprenc que personatges com Xavi, com els jugadors, estan exposats a l'opinió i a la crítica, però una cosa és opinar i criticar i l'altra cosa és mentir si és que s'ha produït una mentida. Llavors jo crec que tots nosaltres, si en algun moment algú diu una mentida o considerem que menteix sobre la nostra persona, tenim tot el dret de demandar i serà en seu judicial on s'haurà de determinar. M'imagino que les persones que diuen que ha passat alguna cosa ho hauran de demostrar i és allà on s'ha de dirimir aquests aspectes. A mi em semblen acusacions molt greus. Jo, des de luego, si les fes perquè és així, ho hauria de fer amb proves, i jo crec que si no tenen proves, doncs, els jutjats diran, però crec que són estratègies que el que busquen, independentment de que hagi passat o no, és fer mal al Barça, perquè, bueno, ara en parlarem de l'altre periodista mandat, sí. Però vull dir, al final ja sabem tots de quin peu calcem, vull dir, només has de gratar una mica a l'hemeroteca i als cercadors per veure els antecedents i la història de cadascun.
Hem de dir, Gerard, que hem trucat a Javi Miguel per voler escoltar la seva opinió.
I molt amablement i molt comprensiblement ha declinat entrar en directe al programa. Ara mateix està a l'espera de què pugui passar.
És nostre.
I el Martí, com ho veu, tot plegat?
Bueno, més enllà de si és cert o no és cert, jo n'he preguntat...
I s'ha dit rotundament que no, eh?
Jo quan he preguntat m'han dit que no, i per tant, doncs, bueno, clar, és la paraula d'uns contra la paraula
perquè, a més a més, seria il·legal dir-li a un treballador, posa'm el mòbil aquí.
És absolutament
il·legal. I una situació extremadament greu i tensa. És que és difícil d'imaginar.
És que, a més, en un altre, perdó, Martí, en un altre staff o en un altre context, podria arribar a sospitar que pugui ser veritat, perquè hi ha equips de treball on són relacions professionals, però precisament Xavi, que l'staff de Xavi és un dels staffs on hi ha una amistat personal, on quan van anar a Qatar van anar tots junts, on les famílies fan vida junts, o sigui, que m'ho diguis d'un altre staff m'ho podria arribar a sospitar, però d'aquest staff precisament, és que vamos.
I, a veure, més enllà d'això, els periodistes parlem, és la nostra obligació, és la nostra feina, és parlar amb els contactes, o sigui, intentar buscar-te la vida per treure informació, o per contrastar-la, o perquè t'orientin i de més, i per tant, doncs, bueno, no sé, si resulta que han revisat mòbils, el meu nom sortirà per allà, i segurament el de l'Àlex, el de l'Àngel, perdona, Àlex, sí. Àngel, perdona,
seria passando información,
clar, és a dir,
ojo con Martí.
Cuidado, vull dir, com tants altres, no? Però de tot, penso que... I jo hem parlat algunes altres vegades. Xavi ha estat massa preocupat del que passa i del que es diu i del que es deixa de dir. I si tot aquest esforç que dedica a la premsa, a llegir, a emprenyar-se, tot aquest esforç el dediqués al joc i a l'equip, jo crec que les coses anirien bastant millor.
Sí, però també s'ha dit que no és ell, no?
Bueno, ell i... Bueno, però és que al final el que acaba emprenyant-se i el que acaba intentant, volent saber i que té tant interès en tot, acaba sent ell. Crec que ha de trobar un punt d'equilibri perquè és que no...
Que s'ha
no
dit perquè s'ha parlat aquí molt de l'entorn, no? De la gent que li escalfa el cap, mira el que ha dit Javi Miguel...
Però això passa tot arreu,
però hi ha un moment en què pots dir, papa, para.
No, però...
Vale? Ja està, ja ho he dit, ja tot el que volia dir.
Sí, ja s'ha entès.
Però, aviam un moment, o sigui, què passa? Que Xavi és l'única persona del món que té un entorn que li explica coses, que li escalfa, que li diu el que diuen d'ell? Si passa amb tots els jugadors, i amb tots els entrenadors, i amb el president, i amb directius, és a dir, la diferència, jo crec que... Jo també estic d'acord que Xavi potser dedica masses esforços en estar pendent d'això, però és que també, paral·lelament, a Xavi se li examina amb microscopi cada moviment, cada detall, cada gest, cada opinió. O sigui, les rodes de premsa de Xavi, un cop han succeït, es radiografien i s'analitzen al mil·límetre. Es dediquen programes a analitzar gestos de Xavi. Busqueu, si us plau, un programa on s'hagin analitzat gestos d'Ancelotti en l'últim any, o de Simeone, o de qualsevol altre entrenador.
También lo hemos hecho. Los domingos hemos hecho a Cholo en la banda
animando.
¿Y Ancelotti?
Lo hemos hecho,
Josep, y Ancelotti.
¿Cuántas veces en el chiringuito hemos contado los chicles que se había comido?
Sí, eso sí.
Cuidado,
eso sí.
Cuidado.
No, es que al final arriba un
poc. Ojo que us demando.
Bueno, l'altre cas és més complicat i l'hem d'explicar amb
calma. Sí, és bastant més complex, perquè a més, jo crec que s'entén una mica menys la demanda, però bueno, ja ho veurem ara.
La primera una demanda contra Javi Miguel i la segona contra Manuel Javois.
Col·laborador del País i de la cadena SER. La seqüència és la següent. El 12 de març el Barça elimina el...
I de RAC1, no? RAC1 també parla
sí.
El Javois,
sí.
També, sí.
El món RAC1, sí.
Aquella hora no l'estic escoltant.
Una píndola.
El 12 de març el Barça elimina del Champions al Nàpols i Xavi, que va una mica crescut en aquella roda de premsa, llença un dart al periodista Ramon Besa.
Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? Crec que és necessari això, i jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. En aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Pregunto, què fem?
El divendres següent, l'arguero de la cadena SER, Manuel Javois, va dir que a ell, Xavi, li va enviar missatges després d'un altre article seu.
Una cosa es decirlo en privado, que te llamen y te digan, oye, Manuel, que esto que has escrito me parece una puñetera vergüenza,
es que
porque Xavi. Tal, porque no sé qué.
Tío, fue Xavi.
¿En serio? Sí, pero no lo voy a decir porque fue en privado. Fue a través de mensajes y fue una cosa bastante sucia. Y no lo dijo en público y ya está. No le gustó un artículo mío, que era un artículo, a mi juicio, divertidísimo, que fue casi después del artículo de Cristiano Penaldo que había hecho yo. Contra sí. Un jugador de mi equipo, hablando de su fingimiento de penaltis, y luego hablé de la... ¿Cómo le llamaba yo? No me acuerdo. Decía que los partidos no se acababan hasta que Xavi salía al campo y decía quién había merecido ganar, ¿no?
Sí.
Que está muy vigente, por cierto. Y nada, pues envió unos mensajes privados.
Potser veient que la cosa se li n'havia anat de les mans al Manuel Javois, va fer allò que diu el Vicenç Martí.
Se va cagar el cul. Però allò, caqueta de vaca, eh? D'aquella que trepitges i s'escampa.
Llavors Vicenç va fer un article en què mirava més o menys de retractar-se, que venia a dir això. Me ha hecho gracia imaginarme el viernes noche en el larguero cuando me preguntaron si alguna vez alguien se había molestado con mi trabajo. Aquí he tret un trosset que no interessava gaire.
Sí.
Me escucho decir a mí mismo, Xavi, como podría decir Kate Middleton. Intento averiguar el motivo que me llevaría a inventarme semejante mentira y no se me ocurre ninguno más allá de la inmolación. Sembla que el Xavi no considera suficient aquesta mena de rectificació.
Bueno, més que
i per això presentaria una demanda, perquè vol una disculpa pública.
És una de les rectificacions més estranyes que... Perquè diu que s'ho ha inventat, no? Vull dir, com veieu el cas Javois?
Jo detecto un punt irònic, no? O sigui, jo més que rectificació, jo crec que detecto una espècie de... si us explica, com de rectificació, en el sentit de que legalment compti com a rectificació, és a dir, si tu em demandes...
Ja, davant d'un advocat, davant d'un jutge.
Compta, però detecto un punt d'ironia molt alt en aquest article. Dit això és molt, però aquí és molt fàcil, per molt que hi hagi rectificació o no, és si aquest senyor va dir públicament, com hem escoltat, Xavi em va enviar uns missatges a mi, si realment no els ha enviat i no ho pot demostrar, amb aquest article, sigui rectificació o rectificació, no n'és suficient, perquè en aquest article no diu Xavi no em va enviar uns missatges. És a dir, suposo que s'haurà de rectificar. De totes maneres, per també entendre una mica el context de tot això, per qui no conegui el responsable o el protagonista d'aquesta història, sí. Si poseu a Google autor innocentenario Real Madrid...
Mira,
pues...
Treu això! Treu!
Però aquest és l'himne de la
i l'autor és Manuel Javois.
I aquest està molt amb el Basté?
Confés.
Però què estem fent en aquesta emissora? Truquem a una penya barcelonista que està plena de merengues. Portem un col·laborador aquí que és el creador de l'himne centenari del Madrid. Però quina merda és aquesta?
A veure, com veus el cas Javois?
No, és això que comentava ara l'Àngel, és que jo... És tan surrealista tot plegat. Al final és, hi han hagut missatges o no hi han hagut missatges? Ah, sí o no? Vale, doncs si hi han sigut... Val, doncs, i si no s'ho ha inventat, doncs escolta, doncs pots un motiu per la demanda. Ara, anem alerta, perquè arribarà el moment en què, clar, si ja hem de començar a corregir les comes de cada article i hem de considerar que les opinions... O sigui, ja estem coartant. Una cosa és dir que ha passat un fet,
que aquest fet no s'ha produït i que dius, parles en primera persona, no sé, no, m'han explicat què ha passat. Dius, ostres, m'ho han dit, potser m'han enganyat o ho he entès malament. No, m'ha passat, ha passat o no ha passat. Ara, a partir d'aquí, estem barrejant tot i ja no sabem si opinem, si informem, i jo vaig una miqueta perdut. De moment a mi no m'ha caigut cap demanda, però qualsevol dia d'aquests manca una, també.
I el temps afegit de moment tampoc, no?
Sí, és estranyíssim, eh? I això que ens consta que ens escolten. Però no, tot plegat, tota aquesta qüestió del Xavi amb les demandes i aquesta lectura coma i punt dels articles, una persona que coneix millor que ningú el Barça, per molt que li inflin el cap, no us ha acabat estranyant molt tot això?
És que el que més sorprèn és que Xavi se senti sorprès d'aquest entorn. Ell, precisament, és a dir, pot sentir-se sorprès, Flick, si acaba venint la temporada que ve, o podia sentir-se sorprès.
Exacte.
Això ho he comentat algunes vegades amb companys després de rodes de premsa d'aquestes de Xavi, en què ens hem quedat tots bastant sorpresos. És a dir, qui pot quedar-se sorprès o qui es podia quedar sorprès era el Tata Martino, que ve d'enterrar el seu pare a l'Argentina, arriba corrents per poder estar un partit a Vallecas, guanyes 0-4, i t'acaben dient, bueno, vaya merda, el Barça perdó la possessió. O sigui, això és el que et pot sorprendre i pot dir, bueno, escolta, què està passant aquí? Perquè és algú que ve de fora, un pare caigudista, però algú de la casa que se senti sorprès per tot això i que no estigui vacunat i que no tingui prou eines per poder respondre
a
tot això.
És que, a més a més, jo entenc que es fitxa Xavi precisament per això, també. És una de les raons per les quals es fitxa Xavi.
Bueno, es fitxa
quan,
Xavi...
quan es diu un home de club, és que ja entén les clatellades que li cauran tard o d'hora.
Es fitxa Xavi molt per aclamació popular i perquè en aquest moment és l'única persona disposada a venir amb les condicions que podia oferir el Barça. I eren unes condicions econòmiques molt baixes, que, per cert, aquesta renovació de contracte que es diu de Xavi, que llavors se li qüestiona perquè s'ha renovat i si després doncs, ja deia que volia marxar, més que una renovació era una adequació de contracte perquè va venint comprant cobrant un salari mínim o el que es podia, i ara d'alguna manera se li ha compensat pel dineral que ha de cobrar un entrenador del Barça. A partir d'aquí, doncs, bueno, perquè la intenció de Laporta era renovar-lo fins al 2026, que és quan ell acaba mandat. Ara, esclar, és això, és a dir, ell hauria de tenir moltes més eines per poder respondre a tot això, i no les té, i a mi...
Vinga, no tallis
a un convidat, que ja és l'última, eh?
Marxa del Barça sent... No. La gran estrella i sent un ídol de masses, o sigui, que ningú li posa cap com a cap, però tots són elogis. I ara és a sentar-se a la banqueta i tots són bastonades.
Però jo la valoració que faig és que Xavi és prou conscient del que fa i de l'actitud que té. Dèiem, és que Xavi hauria de conèixer, no?, on està, millor que Xavi.
Claro.
Precisament Xavi coneix on està i Xavi sap que mentre es parla d'ell, no es parla dels jugadors. O sigui, al final, jo crec que el que està fent Xavi amb això, i no em sembla malament, és atreure cap a ell les mirades, la pressió, els comentaris, ser ell el focus de la crítica, de qui estem parlant ara? D'aquí portem una estona parlant. D'aquí omplim pàgines de diaris i hores de ràdio i televisió. En canvi, mentre parlem de Xavi, no parlem de si aquest jugador està millor o pitjor.
Però no creus que t'has de mirar amb quines batalles et poses? Perquè jo això del Havois no ho acabo d'entendre.
Bueno,
això del Javi Miguel és ridícul. No ho sé.
Jo crec que,
no sé si has de lluitar aquestes batalles, saps?
Jo penso o interpreto que on posa la línia de diferenciació Xavi és en la mentida. És a dir, quan es diu directament que ell ha fet una cosa, i en el cas de Havois o en el cas del Javier Miguel expliquen que ha passat un fet literal i un fet ocorregut, a partir d'aquí, si ell creu que no és veritat, demanda perquè és mentida. L'opinió, jo crec que amb les opinions al final no s'hi posa, vull dir, l'opinió
bueno,
no es faltaria.
En Besa, clar, el tema del bufó i tot això, allà no hi havia demanda, allà hi havia opinió del Ramon Besa.
És una opinió, i el fet que Havois pugui dir en el seu dia que Xavi li va enviar missatges, no deixa de ser missatges expressant una opinió, i per tant aquí no hi ha el delicte. En tot cas, el pollastre aquí estaria amb el cas aquest que va explicar el Javi Miguel, que et fan posar el mòbil sobre la taula i te'l requisen. Perquè sí, aquí és on...
Home,
això
sí, gros,
sí, totalment. Això és un delicte.
Sí, és cert, sí.
Digui, bueno, escolti, sí, cert, sí, ojo, sí, cuidao. Sí. Però la resta no deixen de ser opinions. Ara, reprobables o no reprobables? Bueno, aquí ja podem entrar en el debat de cadascú.
Vinga, paramos el programa. Fuera música, música fuera, el técnico sonido, le traemos un café y un orinal, que lleva 5 horas de directo. también cerramos el micro.
Creus que es nota això?
Míralo, està verde.
Sí, a diferència de la seva companya de peixera, l'Eva Jou, que passa unes tardes, escolta,
sí, però bien,
jalant, però sí, sense parar, eh?
Cruzar el chocolate como puños.
Sí, sí.
Venga, evacuamos becarios del estudio, la chica de los tweets, le bajamos el micro, que parlotea por lo bajini. Venga,
yo
música
no
de tensión.
Diré.
Venga, bajamos micros. Venga.
Bajamos música. Micros, però de què, si no en dic res, nosaltres.
Fuera micros. Sí,
però, ja ens han tallat el micro.
Venga, música de tensión, tenemos. Venga.
Tinc,
venga,
què passa?
Nos callamos. Callamos. Venga, fuera.
¿Qué has de dir? Es...
Venga, fuera. Yo no sé si el Barcelona o Xavi llaman a periodistas, pero sería una vergüenza y un escándalo. Nunca puede haber relación o influencia de las instituciones y los clubs hacia el periodismo. Hay que dejarnos trabajar sin que el poder,
claro,
se inmiscuya.
Sí.
Esto es periodismo.
Esto es periodismo.
No, abrimos el micro al presidente. Presidente, sí. Presidente.
Esto es periodismo.
Venga.
Esto es periodismo.
Esto es periodismo.
Esto es periodismo.
Gracias. Venga. Venga, ¿le abrimos el micro al presidente? ¿El
no
presidente
va.
Sí?
Ahora sí, digo, ahora sí, que muy bien dicho.
Claro.
Yo sé.
Venga, gracias, presidente.
Esto es periodismo.
Porque el periodismo tiene que ser...
Libre.
Libre.
Claro.
El periodismo tiene que ser...
Independiente.
Independiente. El periodismo tiene que ser...
Imparcial.
Imparcial.
Lo están dictando.
El periodismo tiene que ser...
Fiscalizador del poder.
Fiscalizador del poder. Y
muy
lo
bien.
Digo yo, Josep Pedrerol.
Lo has hecho muy bien. Toma, 50 euritos para que le compres una mona a tus ahijados.
Venga, pues.
Esto es periodismo.
Venga, pues una mona de Messi. Venga.
Chocolate blanco.
Chocolate blanco, venga.
Siempre.
Vamos. Venga, abrimos micros.
Ah, ya abrimos
quitamos
micros.
Tensión.
Ahora ya sí.
Ahora sí.
Gracias.
Gracias, Pedrerol. Venga, canviem d'història, parlem de Lewandowski.
Parlem de Lewandowski? Ostres, sí. Doncs sí, perquè ja és hora de parlar de futbol.
Sí.
Avui ja és internacional del Barça.
Sí, home, sí.
Perquè hem parlat de Xavi, hem parlat de... a Florentino,
sí.
Ara parlem de futbol. Avui els internacionals al Barça han tornat ja a entrenar-se tots al Camp Tito i Vilanova. La millor notícia és que han tornat sans i estalvis, com dèiem abans. I una de les notícies d'aquesta aturada ha estat que Robert Lewandowski s'ha classificat per l'Eurocopa amb Polònia. Després d'eliminar Gales, un partit amb pròrroga i penals, va patir un cop a la cuixa, sembla que no té conseqüències, però aquí l'alerta és que jugui l'Eurocopa.
Ah, sí.
Ens haguéssim pogut quedar amb un Lewandowski fent vacances, però no, jugarà. I recordem que quan va anar al Mundial de Qatar va tornar que li calia anar...
Semblava un provolone al forn.
Sí, havia d'anar amb un duabuelo, oi? Que sí,
sí, sí.
El polonès va arribar al Barça, que se li queien els gols a les butxaques, sí, amb un promig de 0,94 gols per partit, i després del Mundial va baixar a 0,63 gols per partit. I fins ara sembla... que no ha revifat una mica. Últimament, els últims partits han anat millorant bastant, que no sigui perquè arriba a l'Eurocopa.
Oh.
Que no sigui per això, que s'està posant en forma per anar a l'Eurocopa.
Calla, calla.
Us preocupa que jugui l'Eurocopa a Lewandowski i que ens el tornin com un provolone?
No, si ha de servir, perquè d'aquí a l'Eurocopa... Nosaltres hem d'anar, el Barça ja va partido a partido. Si hem d'anar a curt terministes i si això li serveix per motivar-se i que estigui encara més en forma i totes aquestes coses, jo ja estic a favor. I si a més... fa una bona Eurocopa.
Ara.
I arriba algú de l'Aragó.
Ara.
Amb la bitlletera plena. I fot els calés aquí sobre la taula.
Digues que sí, nen.
Acoll i ve, l'acompanyo a l'aeroport.
Ei.
Caixa cobri.
Serà un aparador, això. Serà un aparador. En traurem 100 milions que els enviarem a Aràbia, tu. I després, amb això, amb aquests calés, portarem el Haaland. Tindrem un davanter pels pròxims 10 anys. I tu, gràcies aquí, a Lewandowski. M'entens? Escolta, de veritat, no patiu. Aquesta Eurocopa tots són polonesos, m'entens? I polacos. Polònia. Polònia!
Però no hi ha la possibilitat que se li torni a acabar la benzina com l'última vegada, perquè allò va ser tremendo, eh?
Bueno, però si se li acaba la benzina a l'Eurocopa...
En un bon aparador?
No, si se li acaba l'Eurocopa i després ja no ha de jugar més al Barça, com si no torna a tenir benzina.
Ah, perfecte.
No importa, és
que
paguin.
Perfecte.
Aquí el que ens interessa és que no se li acabi, com deia Martí, abans de l'Eurocopa. Explicàvem aquesta setmana a Mundo Deportivo l'oferta que té d'Aràbia Saudita, vamos, una milionada de bojos que... com paguen allà a tots els que porten, explicàvem també que ell vol seguir, que ell està bé a Barcelona, està content aquí i vol seguir al Barça, però clar, el Barça necessita diners.
I tant.
I ja portem setmanes parlant, que tot i el president va dir també a l'entrevista d'aquesta setmana a Mundo Deportivo de que les ventes importants i tot això les mig descartava, un cop arribi l'estiu ja veurem què passa, perquè si hi ha una oferta com Déu mana per un Lewandowski o per un altre jugador important, el Barça, òbviament, l'escoltarà, perquè el Barça necessita caix.
Aquí, en el futbol ficció que estem fent, perquè, evidentment, tots són condicionals, sí, és difícil que Lewandowski marxi aquesta temporada perquè no tens un recanvi per la temporada que ve. Perquè en el supòsit de que vulguis fitxar Haaland només el podràs fitxar quan se li acabi el contracte, que és el 2025. Per tant, a curt termini et quedes bastant...
Tens Tigrinho.
Tens Tigrinho, sí, però jo diria que el Tigrinho, home, no acaba de...
És Gatinho, de moment.
No acaba de convèncer massa, per tant, la cosa va una miqueta fluixa en aquest aspecte. I jo penso més que l'opció més probable és que Lewandowski
aconsegueixi, i que en tot cas, a més, amb tot això dels condicionants aquests de les amortitzacions pendents, de tot això que també et condiciones a si realment una venda et dona beneficis o no et dona beneficis, jo veig més probable que surti la temporada que ve que no pas que ho faci aquest estiu. Ara això és el Barça i, per tant, podem esperar-nos qualsevol cosa.
Per amortitzar-lo va costar 50 milions.
Si les xifres que... més o menys no són oficials, més o menys encara. Per aquí, per tant, en queden 25 per amortitzar.
És perfecte, és que és perfecte. Vull dir, ara que és l'Eurocopa, el fotem a l'aparador. Escolta, fotrà una temporada estupenda, una Eurocopa estupenda, li fotem el llacet, cobrem 100 milions i a per Haaland, tu. I ja està, ja ho sabrà el Botafumeiro.
I Tigriño i Márquez a la banqueta. L'any que ve pots estar Márquez a la banqueta i que el nou del Barça sigui
Tigriño. El que m'agrada molt va ser que hi havia tantes ofertes per Tigriño i va parlar de 60 milions.
Sí que és veritat.
Em va encantar. Vaig pensar, dic, escolti, on s'ha de firmar, tu?
I va dir que si jugava al Barça de titular d'aquí un o dos anys, ens en donarien 200.
I 300. I 400.
Com tenim la infermeria?
La infermeria, doncs mira, Pedri avui ha tocat gespa un altre cop. El que passa que diuen que calma, que tranquil·litat, que no tinguem pressa.
No me metáis prisa, muy allo. Tampoc.
No me metáis prisa, muy allo. Yo solo he ido a comprobar siempre cómo estaba, porque bueno, pues con la sequía, pues ya sabéis que está un poco irregular, yo no quiero sorpresa, porque cuando él va a encontrarme, pues que está reseco o irregular, no me quiero volver a romper, porque ya sabemos que...
Eso te hace presa de contacto.
Exacto. Toma de humedad, de temperatura, a ver cómo está.
Toma de humedad.
A ver qué porcentaje de humedad tiene, cómo está de riego. Pero yo de momento, donde estoy jugando a fútbol, bueno, pues es en el sofá de casa, en el chuzo. Estoy a punto de ganar la Eurocopa en la FIFA con la selección.
Cabe.
Y bueno, pues estoy jugando infiltrado porque tengo una tendinitis en los pulgares. Que
esto en la play también estás...
Sí, se me están cascando todos los tendones.
Estás mal.
Y bueno, espero que no me tengan que operar, porque si no es 2, 3, 4 meses más de baja y eso pues es el acabose.
Pelir a l'Eurocopa, no?
Por supuesto.
I atenció al que explicarem a continuació, perquè totes aquestes estrelles han de jugar en un lloc ben concret, que és un estadi que tenim en obres, que tenen un calendari que fins ara s'ha dit que...
Tot perfectament.
Cap problema.
Cap problema, per avançats i tot.
Però avui tenim aquí una persona a la taula que té una versió potser una mica diferent.
Sí, el Martí, que explica a l'Iari Ara...
Que és quan ve la demanda.
Que la constructora i el club no estan passant pel seu millor moment i que la constructora estaria intentant convèncer el club de jugar tota la pròxima temporada a Montjuïc. Per què, això?
Què?
A veure, aquí... que el tema és una mica complex d'explicar. No és que sigui un imperatiu màxim, el que passa és que els terminis per poder construir el Camp Nou de la manera que es vol són molt ajustats. I hi havia molts condicionants, per exemple, aconseguir poder treballar els caps de setmana, poder aconseguir també treballar fins a les 12 de la nit, i això de seguida va topar amb una oposició veïnal, perquè construir el Camp Nou no és només fer una tercera graderia tal qual, sinó que és agafar tot un seguit de runa, transportar, entrades, sortides de camions, a més amb el sistema que es vol fer per construir aquesta tercera graderia, que és amb uns pilars que està fets amb uns nuclis d'acer, que després es recobreixen de formigó, són unes peces prefabricades que s'han de transportar, s'han de muntar, que tot això ja s'està fent. Què passa? Que fet tot aquest procés i aconseguir que el novembre del 2023 el camp estigui preparat per poder jugar és ajustar els terminis al màxim. I això fa que hi hagi risc, no de que alguna cosa es munti malament, és a dir, no és una qüestió de que pugui caure a l'estadi, no, home, no fotem, no va per aquí les coses, sinó que els operaris tenen molts dubtes de que realment es pugui complir. Perquè, a més, el camp, un cop tu el tens, diguem-ne, ja operatiu per jugar a futbol, minimitzes molt les possibilitats de fer obres, per exemple, el construir la roda aquesta famosa, que serà la gran coberta, que això és una imaginem-nos tota el que és tota la gespa, una circunferència, una elipsa que serà de tota aquesta magnitud, i que després, sí, una espècie de donut, sí, dels donuts que
és curiós, l'exemple.
Passejat o no, president?
I llavors, a partir d'aquí...
Jo vaig demanar que volia un donut a sobre el camp.
Tot aquí, llavors, muntar-ho i tot això. I amb això, mentre s'està jugant, és molt complicat. Aleshores, les empreses el que prefereixen és poder tenir més termini, per més marge per poder construir sense que jugui a futbol, perquè consideren que els treballs es faran, des del seu punt de vista, molt millors. La versió del club quina és? Jugar a Montjuïc és una ruïna, jugar a Montjuïc ens costa molts diners, a més no som amos de l'estadi, per tant, a banda de que venem menys entrades, n'hem de pagar un lloguer i totes aquestes coses, i el que vol fer el club és escurçar els terminis al màxim possible, perquè si arribes al mes de novembre, doncs amb una mica de sort, potser et cau el clàssic de la primera volta, potser ja el jugues al Camp Nou. I no és el mateix jugar al clàssic a Montjuïc que jugar-lo al Camp Nou.
El que estàs explicant està relacionat amb aquesta notícia que ha sortit aquesta setmana d'ampliar els terminis de feina? Terminis horaris de feina?
Terminis horaris serveix per poder tenir més marge, per poder construir, per poder avançar amb les obres al ritme que el club voldria. Perquè el gran problema és aquest, és a dir, que al Barça li costa molts diners o perd molts diners estant a Montjuïc. I en aquesta tessitura actual necessites el Camp Nou per poder generar ingressos. Que des de, dir, totes dues parts tenen raó, eh? Aquí no és una qüestió d'uns o els altres. És a dir, el normal és que un constructor et digui, escolta, dona'm temps, perquè això és molt complex i no m'apretis amb terminis perquè, ostres, perquè és complicat. I els altres et diuen, no, escolta, és que jo necessito tornar al Camp Nou perquè si no, no puc explotar l'estadi i no, econòmicament, doncs, no, la cosa no funciona. I si tornes al novembre del 2024, d'aquest novembre, doncs potser rasques el clàssic de la primera volta, per exemple. Perquè com que els clàssics sempre juguen la primera volta al Camp Nou i el segon al Bernabéu, doncs potser amb una mica de sort, doncs, bueno, potser tens això i potser encara tens l'últim partit de la fase de grups de la Champions que dius bueno, escolta, que aquí potser la cosa rutlla i podem generar ingressos, i bàsicament és aquesta qüestió econòmica. A partir d'aquí, quan preguntes però vosaltres esteu capacitats per acabar a temps o no?
Sí.
A mi, en funció de qui preguntes, et diuen que sí o et diuen que no. Ep. Ara, la resposta més general és dir que no se'ls pot saber encara i que no serà ben bé fins cap al mes d'agost.
Sí, qui ho afirma que s'acabarà a temps...
No... És bàsicament el club.
I no ho pot saber.
I no ho pot saber. I els que es diuen que els hi sembla que no és els constructors. I en paral·lel amb tot això, el Barça el que sí que està fent és parlant ja amb l'Ajuntament per renovar el contracte en el supòsit que realment segui de cada més temps.
Però es pagava una pasta, no?, per retard?
No ben bé. És, les clàusules aquestes...
No es va arribar a dir un milió per dia.
Per cada dia que no s'entregava l'obra...
Era un milió, però condicionat al tipus d'obres, i no era per dia de retard de l'entrega de... Era diferent. És una lletra bastant complexa que ara no tinc el detall i ho explicaria malament. Però no era que si l'IMA carregava un dia tard l'IMA quedava a pagar un milió, no. Perquè feia referència a un seguit d'obres que en principi amb això no
era
passarà.
Era un titular populista per justificar en el seu
doncs
moment.
Doncs ens vam quedar amb aquesta idea.
Hi havia una part que no era ben bé tan escandalós com això, perquè si no, evidentment, seria un xollo. És a dir, a veure, per entendre'ns, les constructores potser li podries dir, escolta, necessito 3 mesos més de marge, però aquests 3 mesos més fa que el Barça ja perdi molts partits al Camp Nou. I, per tant, tu t'has d'allargar aquests 3 mesos, però després només te'n queden 3 de competició per tornar a l'estiu i parar, dius, escolta'm, per fer aquest impàs tan petit, doncs ja ens quedem tota la segona temporada a Montjuïc. Bon. I ara mateix està la cosa així. És possible que en comptes del novembre, finalment sí que acabi sent el desembre. Però és tota una incertesa, perquè realment és... No es pot dir clarament qui serà o qui...
Jo vaig fer obres a casa i el constructor em va dir el mateix. Dic, però quants mesos? Ah, no sé... Ja se verà.
A veure, el que ha fet el club és...
En principio,
si llegan los materiales...
Exacte,
es que este es el problema.
Tu cuenta qué, más o menos calcula qué, però ja se verà.
A veure, el jefe de tot això és un arquitecte que es diu Lluís Moya, que és un crac, i la gent en parla molt bé d'ell. Sí. I el que s'ha hagut de fer és intentar buscar la fórmula per poder construir el més ràpid possible. Llavors, una de les coses que s'ha fet és aquests canvis en l'estructura per poder agilitzar les obres, i també el que han fet és repartir els treballs que es fa a l'estadi amb 4 equips d'enginyeria. En comptes d'haver-n'hi un, que és el que es fan normalment, que és portes un i que t'ho faci tot, ho han repartit entre 4, un se'ns queda en la part exterior, un es queda en la part interior, altres el que és de la tercera graderia... És a dir, la manera d'intentar aconseguir d'agilitzar els treballs al màxim possible. I què passa? Que en funció de qui preguntes, potser ell coneix el detall de la seva feina i diu sí, jo ho acabo. I en canvi l'altre no coneix el detall de la feina que ha de fer un i diu no, això és impossible. Llavors per això aquesta diferència de criteris, perquè jo insisteixo, en funció d'en qui parlo, doncs amb més molt optimisme o més molt pessimista. Ara, hi ha una coincidència amb tothom, que és realment complicat arribar al novembre. Impossible? No. Home, si a mi em dius com a barcelonista, doncs tant de bo que s'hi arribi, perquè em foto una mandra de nassos a mi anar a Montjuïc. No m'agrada a mi anar a Montjuïc, prefereixo el Camp Nou. Ara, si podrà arribar, doncs això no ho sé.
Sí que expliques a l'article també que ara veurem un avenç espectacular.
Sí, perquè com que fins ara què passava? Que tu anaves veient l'estadi pelat, havia acabat la demolició de la tercera graderia i dius, bueno, i quan la tornen a construir? Perquè això havia d'anar molt ràpid. Ara el que han fet és la part, diguem-ne, inferior, que estarà soterrada, quan hi ha aparcaments, oficines, etc. I ara comencen a construir aquests pilars prefabricats i de cop i volta, d'aquí a un parell de mesos, veurem, de fet ja s'està començant a fer, veurem que l'estructura està com muntada. Això és el que permet agilitzar els treballs i permet poder començar a treballar a l'interior posterior per adequar el Camp Nou.
Ara estava buscant informacions sobre això que comentàvem del milió d'euros per cada dia que es passessin. Això es va publicar a molts llocs,
A tot arreu, i que no ho haguéssim dit aquí també.
És veritat,
però és el que deia el Martí, és veritat, però la lletra petita igual és que has de pagar un milió d'euros tenint en compte que sigui aquesta fase de la construcció per aquestes condicions, o sigui que el titular és molt llaminer, un milió d'euros per cada dia d'endarreriment, però que després quan agafes els detalls, igual no és tan fàcil com dir si m'ho havies d'entregar el dia 20 i m'ho dones el 21 un milió, i si és el 22 dos milions, o sigui, hi ha lletra petita.
Acabarem perquè hi ha partit en joc del Barça i l'està seguint la Laia. Laia, com ho portem això?
S'escalfa Salma i al seu costat Patrick Guijarro.
Minuto y resultado.
Minuto y resultado, al 6 de la segona, 1-0, està guanyant el Barça amb el gol d'Aitán a la primera meitat. El Barça, després del descans, no ha sortit del tot bé. Està jugant prou còmode el Brand, de totes maneres, l'eliminatòria amb el 3-1, el global favorable pel Barça, que en principi no ha de perillar. Espera que pot arribar el segon, no hi ha arribat per poc, Aitán ha rematat la pilota, la té Graham Hansen, el junta Graham fora!
Quasi marca el Futbol Club Barcelona.
Doncs a veure si el Barça espavila en aquesta segona part, en un partit que, pel que sembla, està força controlat. Laia, gràcies, que vagi bé el partit.
Fins ara.
Una abraçada, adéu-siau.
Don Luis Rubiales, ¿cómo estás viendo las noruegas?
Pues mira, menuda pechuga de salmón.
Va, prou, prou.
No
estan
nada mal.
Àngel Martí.
Vamos a dejarle que opine.
Àngel Martí, una abraçada, gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Demà tornem a partir de les 3 de la tarda.
Demà no.
Sí que tornem demà, sí, a partir de les 3 de la tarda.
Jo no penso tornar,
Tu no tornis, però jo a les 3...
Vaya profesionales.
Estic aquí. Fins demà, gràcies.
Estan bones.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç. Torró. Torró. RAC 1.
¿Sabías que Decathlon te compra tu material deportivo al momento? Esos palos de golf que ya no usas, ese kayak que está guardado todo el invierno o la elíptica que tienes cogiendo polvo. Tráelo a Decathlon. Te lo compramos en el acto y recibes una tarjeta por el importe para que sigas disfrutando del deporte. Decathlon. ¿Ready to play?
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
A Mas Prag Auto Escoda Granollers i Manresa seguim donant-te bones notícies perquè segueixis content aquest mes. Mas Prag Auto Granollers i a Mas Prag Auto Manresa us garantim el millor preu. Sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Escoda i et garantim millorar-la. Tal qual. A Mas Prag Auto Granollers i a Mas Prag Auto Manresa vine i surt content amb cotxe nou.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Naturalment, no vaig trobar la meva felicitat al camp. La persona no volia.
Les detestava.
La naturalesa no volia. La detestava. De cop vaig començar a odiar les persones i la naturalesa.
Es poden odiar les persones i la naturalesa, però alhora estimar la humanitat. Vine a conèixer el Thomas Bernhard, més sorneguer i clarivident amb Pep Tosar i Imma Colomer. Amb la claredat augmenta el fred. Al Teatre Romea a partir del 2 de març. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Estàs buscant cotxe? A Romecoloma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romecoloma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romecolomamazda.com.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermón Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 100 i 55 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermón.org.
Anna Ballonesta, controladíssima, acaba d'entrar a l'estudi de RAC1, tot a lloc.
Hola, sí.
Sí, què tal?
Què passa?
Tot, tot bé?
Tot a lloc, sempre.
Escolta, et deixo amb dos especialistes en la retransmissió.
Ai, gol! En Sant Joan d'Espí!
Ah, doncs
gol,
sí, sí.
Gol del Futbol Club Barcelona, que sentencia la eliminatoria 4-1 en el global. Don Luis Rubiales, ¿esto está visto para la sentencia?
Bueno, esto está visto para la sentencia y la explicación es muy lógica.
A ver,
porque,
agafa,
bueno,
tí,
lo que tendrían que hacer en el fútbol femenino es arreglar este disparate. Pero que jueguen las machorras y las niñas en equipos
no, es que es indignante.
Sí,
pero vamos, Ana, a dejar de pelear.
Porque Bel García se aporta
el presidente que más ha hecho por el fútbol femenino y el más cariñoso, y no paran de pegarle palos, don Luis. Acabe
que mezclen de una vez a las machorras y a las niñitas.
Va, pero, ahí está liando la mano de Sánchez Mitzá.
Es que si no, las machorras siempre ganan.
Tens tota la raó.
Es que no más parecido a los hombres.
Tens tota la raó, que vas opinar y un día acabes a la trena.
Pero qué mentira ha dicho.
Ninguna, pero es que lo que pasa es que
estés con el hacha todo.
Bueno, Ballonesta,
jo crec que heu de fer vacances.
Sí, és una vergüenza. Què explicareu avui?
Doncs mira, ara de seguida anirem cap a Tarragona per parlar d'aquest succés amb aquestes dues